A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I el tenim aquí, Alejandro Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sitgetà.
De tota la vida.
Sitgetà de tota la vida. Ha guanyat un premi per un estudi energètic de l'Escola Esteve Barratxina de Sitges, però ell no hi anava al Barratxina.
No, jo era de la competència.
Tu eres estudiant del Miquel Utrillo.
Del Miquel Utrillo, sempre. Sí, sí.
I ara parlem una mica més, però explica'ns com decideixes i per què fas un estudi energètic i per què el teu treball de fi de curs, no? Que es tracta d'això, no? El treball de fi de carrera, en aquest cas, el decideixes centrar en l'Escola Esteve Barratxina.
Vale, doncs jo vaig fer a la carrera, vaig fer una ampliació de competències en sostenibilitat. I bueno, tenia molt clar que volia el meu projecte obligatòriament aniria de sostenibilitat i per què no al BIM, no? Estava molt interessat en això del BIM, vaig començar a treballar en una consultoria BIM i tot el dia BIM, me'l van ficar al cap i al final vaig acabar amb...
I ara s'estaran preguntant tots vostès, què és el BIM?
El BIM és una metodologia que ara, bueno, bastant important perquè comença a ser obligatòria per tota la licitació pública, que consisteix en documentar tot un edifici en tot el cicle de vida d'aquest. I llavors, bueno, pots gestionar la definició conceptual de l'edifici, pots passar pel disseny, passes també per l'execució i finalment doncs, manteniment o ús, no?, d'aquest edifici. Llavors el que aconsegueixis amb aquest software, bueno, amb aquesta metodologia, és una preconstrucció de l'edifici en un entorn digital, no?, amb el qual acabes tenint una maqueta virtual en la qual també és col·laborativa, és a dir, tots els agents que treballen en aquest projecte treballen al mateix temps en el mateix model, no hi ha plànols per separat, i bueno.
Per tant, és una metodologia per a projectes constructius que, perquè ens entenguem fàcilment, tots aquells que no som del sector, diguéssim, el que evita és que hi hagin 2 milions de plànols.
Exacte.
De plànols i de
documentació
anexa, exacte, sí, sobre un edifici, sobre un projecte constructiu.
Exacte.
Que quedin repartits i que, en el cas dels edificis públics, que ara és obligatori, el BIM, aquesta metodologia ara és obligatòria per licitacions públiques d'edificació, ara és obligatori, per què? Perquè el que evita doncs, és precisament que, i més en el cas de les licitacions públiques, que els documents, que els plànols van passant de mans en mans en funció dels canvis polítics i, per què no, també dels canvis tècnics del personal, doncs tot es concentra en un únic document, en aquest cas digital.
Exacte.
Entenc que en 3D, no?
Sí, sempre. Un projecte per ser BIM ha de tenir un model 3D, sempre. Ha de ser col·laboratiu i s'ha de fer amb softwares que siguin interoperables. És a dir, que jo pugui agafar aquest model en Revit, no? Jo, per exemple, l'he fet en Revit, i sigui capaç d'exportar-lo a un altre software, i que no perdi informació, que no perdi la maqueta, o en faltin dades.
Per tant, ara, per qualsevol licitació pública a Espanya, ja des del 2018, des de finals de l'any passat, és obligatori el BIM, és a dir, aquesta metodologia s'ha d'haver aplicat, i en això s'ha especialitzat i s'està especialitzant l'Alejandro Rodríguez, no?
Sí.
I has vist futur aquí, no? Això,
sí,
no?
Sí. Perquè també va molt lligat amb la sostenibilitat, no? Que també és un altre dels punts que volia tocar en el projecte. I jo crec que això no hi ha discussió. La sostenibilitat és futur.
Deixem de banda, d'alguna manera, la part més tècnica, que diríem que no és el motiu pel que ha importat aquí l'Alejandro Rodríguez, però sí que és veritat que el que tu vas fer és triar el Barratxina per fer aquest projecte, no?
Sí.
Aquest projecte BIM. Explica'ns per què el Barratxina.
El Barratxina va ser una mica una excusa per venir a Sitges a treballar una
mica. Però ara algú et preguntaria, home, per què no vas agafar el Miquel Utrillo, que va ser a la teva escola?
Perquè, bueno, vaig anar a l'Ajuntament, no? El que vam fer és anar a l'Ajuntament i preguntar si, bueno, primer si podia agafar un edifici públic, puc agafar aquí qualsevol edifici i començar a modelar, i després doncs, bueno, necessitava un edifici que ja tingués alguns plànols, una mica d'informació per jo començar a modelar, i el primer que em van proposar va ser el Barratxina. Doncs per què no? També sent una mica de la competència sempre vaig tenir una mica de curiositat, no?, per el Barratxina, com era.
Home, un edifici emblemàtic i una escola emblemàtica històrica ho és el Barratxina. I amb què et vas trobar?
Em vaig trobar amb una de les coses que soluciona el BIM, no?, que sempre he escoltat una mica a nivell teòric, i és que després en els plànols tens moltes contradiccions, no? Potser El plànol més actual és un CAD, no? Un AutoCAD,
sí.
Un arxiu de Bloger, que bueno, després comences a modelar, te'n vas a l'edifici real i no et quadren les coses.
I no quadra res.
No, habitacions que no hi ha, o pilars que no existeixen, o bueno,
coses. I això per què passa? Perquè s'han modificat coses?
Clar, perquè es modifiquen coses, l'arquitecte té el seu plànol, l'estructurista té el seu, l'enginyer té el seu...
Una mica el que explicàvem, eh?
Exacte.
Cadascú, cada treballador, cada professional fa el seu plànol,
exacte,
modifica allò que considera, després allò passa el temps, exacte, si es canvien coses no es canvien,
exacte,
tots els plànols.
Després s'executa, no sempre es plasmen els plànols.
Uh-huh.
Un cop executat ja està, doncs, bueno, vinga, tirem milles, no? I ho deixem com està.
Per tant, et vas trobar un plànol de l'escola Esteve Barratxina que sí, no acabaven de quadrar, no?
Exacte.
I veies que allò, exacte, seria tasca difícil.
Exacte. Clar, el problema és quan tu executes un edifici i els plànols s'han fet per separat, no sempre és possible fer aquesta construcció, no? Per exemple, no sé, l'instal·lador no ha previst que hi ha un pilar i no pot passar als conductes o a les tuberies. Clar, això després et fa fer canvis a l'obra,
uh-huh,
i no has deixat reflectit en un plànol.
Uh-huh. Per tant, tu vas anar a demanar aquests plànols, et vas trobar amb aquestes dificultats, a partir d'aquí comences a treballar amb aquesta metodologia, no?
Exacte.
Però tu anaves més enllà, perquè el teu projecte és un estudi energètic.
Exacte. Jo, el propòsit entre la meva empresa MSI i la universitat era investigar una mica la dimensió de la sostenibilitat al BIM. Al uh-huh. BIM hi ha dimensions, diferents dimensions. Hi ha una que es diu 6D i aquesta és sostenibilitat. Uh-huh. I jo volia una mica profunditzar en aquesta dimensió. I llavors l'objectiu era arribar a fer un digital twin, que es diu, un bessó digital, no? El qual consisteix en fer l'edifici, una reproducció exacta, el més fiable possible de l'edifici, en un model 3D, no? En un software, en aquest cas el Revit. I amb aquest model comprovar si fent-li anàlisis energètics les dades que ens donaven eren reals i fiables.
Uh-huh. Per tant, el que has creat o el que vas crear és com un paral·lel, no? Un idèntic a l'actual,
exacte,
edifici,
sí,
en aquest cas amb un software, no, concret,
en que un és entorn digital.
En sí, un entorn digital, exacte, per mirar de veure si es podien fer,
exacte,
canvis sostenibles o energètics.
Correcte.
No? I això et va portar molt de temps? Quant de temps et va portar això?
Sí, sí, vaig estar un any i vaig haver d'agafar la pròloga per presentar el projecte. Sí, sí. Sempre et deixen agafar una petita pròloga, si no arribes a l'entrega, diguem-ne, normal. I sí, sí, vaig anar...
I quina conclusió vas arribar?
La conclusió és, bueno, també és molt interessant perquè també et deixa veure com el Revit o el BIM està en constant canvi. En aquell moment, va ser el 2018, uh-huh, 2017-2018, quan vaig fer el projecte, Revit no era capaç de fer un anàlisi energètic fiable. Per
Revit és el software
exacte,
d'aquesta metodologia,
exacte,
BIM, amb el
dins
que tu
BIM
treballaves.
Dins del BIM molts softwares,
uh-huh,
el més utilitzat i el més potent és Revit en aquest
uh-huh
moment.
Per qui no entengui això del software, com el programa informàtic, allò per entendre'ns
fàcil. És un programa
fàcil
informàtic, sí, sí. És on faig el model, sí, sí.
D'acord, i vas concloure això, que Revit no era capaç...
No, per fer un anàlisi energètic com tal, no. Perquè un anàlisi energètic s'ha de fer per un balanç tèrmic, és a dir, t'agafa una mitja, dels anys, quan més anys millor,
uh-huh,
uns quants anys, i et dona un consum. Vale? Llavors, Revit el que t'estava fent en aquell moment era càrregues instantànies, és a dir, t'agafava el dia, el moment més desfavorable de l'any i et donava un consum, que això no és real.
Uh-huh.
Això és com si ara comença...
No feia mitjana, no feia un càlcul de mitjana.
I tampoc uh-huh és una dada que tu puguis utilitzar per definir les instal·lacions, per exemple, però les estàs sobredimensionant.
Uh-huh.
Això al final és més consum, no? Més consum energètic, i a més. Clar, això si ara aquí comença a anar a Sitges, no? Com va passar fa un parell d'anys, i agafo aquesta dada com real, que això no és veritat, neva a Sitges un cop cada 10 anys. No? No és...
Clar.
Un balanç tèrmic, que és una mitja de tots els mesos de no sé quants anys, això sí que és fiable, això és una dada...
I aquest software, aquest programa informàtic, no t'oferia aquesta dada?
No,
per tant,
pel motor de càlcul que feia servir en aquell moment.
D'acord, per tant, diguem que no serviria per fer aquest
no
estudi energètic,
no.
No, de temperatura, pel tema tèrmic, no serviria.
Exacte. El curiós és que ara, amb les noves actualitzacions de Revit, ja s'està començant a introduir l'Energy Plus, que és un
uh-huh
motor de càlcul energètic que sí que fa un balanç tèrmic, al Revit. O sigui, hi ha certs càlculs que t'està fent amb Energy Plus, amb balanç tèrmic.
Per tant, entenc que són programes canviants, no?
Canviant,
modificables,
sí, sí,
i
sí,
que
sí,
probablement es van modificant també a mesura que els arquitectes aneu descobrint que tenen mancances, no?
Sí, 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 sí. No, és un... Bueno, la metodologia en si està constantment canviant i millorant, sempre, buscant sempre anar més enllà, no? I jo, per exemple, tinc la gran sort d'estar treballant a MSI, on estem... El leitmotiv de MSI és investigar. O sigui, no s'entén... S'entén que per créixer com a empresa s'ha d'investigar.
Uh-huh.
No? I llavors que estem tota l'estona veient coses noves...
I aquesta part és la que més t'agrada? La d'investigar?
Sí, sí. No, al final, si no, et quedes obsolet. En un món com aquest... Ara, per exemple, fa uns anys, no, el CAT era com el més interessant,
sí,
el més potent, tot el món volia fer CAT. Que ja t'estàs adonant que ara és obligatori el BIM i el CAT ja no et serveix per res.
Uh-huh.
Llavors, o et mantens tot el dia informat i t'estàs actualitzant o et quedes endarrere.
Anem a l'escola Esteve Barratxina, perquè clar, ens va cridar l'atenció, entre altres, perquè estem parlant d'una escola emblemàtica de Sitges. És veritat que és un edifici que morfològicament, diguéssim, no ha patit canvis en els darrers 30 anys, diria jo.
Sí,
o poquíssims, que a més està pendent ara precisament de reformes perquè les necessita, perquè aquestes escoles, igual que el Miquel Utrillo segurament, que de fet sentíem l'altre dia que també tenia unes mancances,
sí,
o altres escoles de Sitges com l'Escola Pia, etc., però serien altres casos. En el cas de l'Esteve Barratxina, és veritat que ens cridava l'atenció també de quina manera aquest estudi, aquest projecte teu, malgrat sigui un projecte concret sobre un programa informàtic concret, etc., pot ara beneficiar o ajudar, i de quina manera també és un guany per l'escola, que si més no, de sobte ara l'escola el que sí que té és aquest projecte,
un model,
no?
Sí,
aquest projecte model digital.
Exacte,
no? On
Revit.
Estan inclosos tots els
plànols,
tota la documentació.
Sí. Exacte. Ara el que té a l'Escola Barratxina és un model on pot obtenir plànols, pot obtenir referències, pot obtenir documentació, tot el que necessiti per reformes o millores de l'escola. Clar, jo, per exemple, el problema entre cometes és que jo vaig enfocar el projecte molt a la sostenibilitat.
Però igual no seria un problema, igual seria un benefici,
clar,
això.
Clar, exacte. El que podria fer el Barratxina, que és una de les altres conclusions que vaig treure en el meu projecte, és que, clar, energèticament no em servia el projecte, bueno, el Revit, per fer un anàlisi energètic com a tal. Però sí que és molt potent a nivell comparatiu. Jo podia agafar a l'escola de Barratxina i dir, vale, no sé, m'ho invento, el menjador, li vull canviar l'ús. Vull que ara sigui una biblioteca, no?, que ho va parlar fa un parell de mesos.
Sí, de fet, un dels projectes exacte pendents que té l'escola Esteve Barratxina és que Can Coll, que és aquell edifici, diguem, que queda
a sota
passat
antic,
a la Barratxina,
sí,
s'acabi convertint en el menjador i la cuina de l'Esteve Barratxina, i el que actualment és el menjador de l'escola, doncs es pugui reaprofitar per altres usos, ja siguin aules, biblioteques, el que sigui.
Clar, si fas un canvi d'ús, el més segur és que els consums també siguin uns altres. Llavors, això amb el meu model es podria veure molt ràpidament. Podríem dir, ostres, mira, una biblioteca d'aquesta forma consumeix tant. Una biblioteca en aquesta altra zona o en una altra forma consumeix tant. I així podríem mirar si una cosa és millor que l'altra.
Per tant, en el cas que s'haguessin de fer modificacions, obres, potser també lligades al tema climatològic, sostenible,
exacte,
i tant, doncs seria interessant tenir en compte a aquest projecte. Alguna conclusió més a la que vas arribar? Aquests edificis, com el de l'Esteve Barratxina,
sí,
que són edificis antics i que han patit moltes modificacions, energèticament, què tal? Com funcionen? I en el cas aquest del Barratxina?
Normalment l'envolupant està una mica deteriorada, té mancances, i bueno, hi ha problemes de que, clar, és una mica un popurrí de coses, no? S'han fet canvis, s'han agafat diferents solucions constructives i, bueno, la instal·lació, per exemple, era molt antiga també, la instal·lació hauria d'haver canviat perquè era una instal·lació que, si per exemple eren anells, no? Per tant, era o es climatitza tota l'escola o no es climatitza res. Llavors, clar,
això, això eleva moltíssim el cost, la despesa.
Clar, i per exemple, tenies a l'hivern, no? Potser estàvem a 10 graus a l'exterior, doncs veies que el Barratxina tenia finestres obertes
perquè es morien de calor dins.
Es morien de calor, clar, perquè hi havia aules que, per exemple, estaven orientades a nord i sí, necessitaven la calefacció, però després tenies aules que estaven orientades a sud, que els estava donant el sol i un calor que no ho podien suportar.
Clar, perquè el que tenen un sistema que és idèntic allà, sigui l'espai que sigui,
sí,
no?
Sí, espera que sí. És un anell, diguem, amb les tuàries fan anells i alimenten tots els radiadors que hi ha a l'escola. Llavors és, o obro o tenco. Està tot obert o tot tancat.
Això, gràcies a aquest projecte que tu has fet, ara ho podrien veure.
Clar, ara podrien veure... Què passa si ara agafo aquest sistema i el canvio? I miraríem quin és el consum, com millora l'escola, si és pitjor, si és millor, si... Econòmicament, si és també més adient o menys, a nivell ecològic també, si és millor o pitjor.
Et va sorprendre alguna cosa mentre realitzaves aquest projecte? Vas descobrir alguna característica d'aquest edifici, d'aquesta escola, a nivell arquitectònic, imagino, òbviament, que et cridés l'atenció?
A nivell de sostenibilitat, el disseny no estava tan malament, estava bastant ben fet.
No era tan arcaic,
no,
diguéssim,
no. Jo m'imaginava, ostres, una escola que tindria molts problemes per l'orientació, per la forma i tal, i no, per exemple, utilitzaven els passadissos, tots els passadissos estaven orientats al nord,
sí.
Que això va molt bé, perquè t'està fent com de barrera, no?, entre el nord, que sempre és fred, sempre hi ha ombra, no?, i al sud, que és el calent, i al sud, que són, necessites, no?, una mica...
Estaven les aules,
exacte. Amb finestres molt grans, que permetien sempre la ventilació, no? Tot el que és la façana que dona al sud té una mena de... una fusteria, no?, que també fa ombra a l'estiu, no? I també això amb el rei vaig poder comprovar si aquestes fustes que hi ha a la façana del sud donen ombra a l'estiu, però deixen que el sol entri a l'hivern.
I quina va ser la conclusió?
I sí, funcionava, que sí, estava ben dissenyat. Sí, sí. Perquè, clar, moltes vegades es fan voladius per fer ombra i es fan tan grans o tan llargs que et donen ombra a l'estiu i a l'hivern. Clar, a l'hivern no t'interessa l'ombra, perquè llavors estàs fent que els espais siguin més freds encara.
Caram, doncs és molt interessant. No sé si has pogut parlar, vas comentar en el seu moment amb la directora de les hores, amb la Neus Canyelles,
sí.
I m'imagino que mentre estaves fent el projecte, no?
Sí.
No hi has pogut parlar posteriori, per presentar, diguéssim,
no,
el projecte.
No, crec que no tenia l'oportunitat. No.
Doncs potser seria interessant, sí, seria perquè interessant. Tenint en compte que és una escola doncs, que està demanant algunes reformes, que és una escola que ja té uns anys, segurament els interessa saber, doncs, entre altres coses, això, no? Que té un disseny bastant sostenible, diguéssim.
Sí. A nivell sostenible, bastant potent, sí, sí. I si aquest model després també es continua desenvolupant, no? Seria el seu. Clar, parlaven abans de que s'ha d'estar constantment actualitzant-se i millorant, no?
Sí.
Doncs aquest model s'hauria també de treballar perquè en un futur sigui possible també treballar el manteniment de l'edifici amb aquest model, no? Que si es trenca una luminària o falla alguna cosa, ells puguin accedir a aquest model i dir, mira, és aquesta luminària, el fabricant és aquest, la peça és aquesta, si l'haig de canviar necessito unes escales, que tota aquesta informació a vegades no es té en compte i t'estàs donant voltes a tu mateix, estàs donant voltes al tècnic que ha de venir a reparar-ho, no? Que bé, se'n dona compte que necessita escales, se'n va, torna un altre dia i la luminària passa els dies i la luminària no funciona. I és una escola on necessites luminàries.
Doncs clar, al final el BIM el que permet és això, no? És unificar tota la documentació.
Al final hi ha un problema i és que la gent entén que, bueno, primer, el primer error és dir que Revit és BIM. Això no és veritat. Dins del BIM tens els diferents softwares, un d'ells és el Revit. I una altra cosa que diu la gent és que, vale, el BIM o el Revit és un 3D. Tampoc és veritat.
No,
tu
és
tens un
això.
Model 3D, però realment el que acaba sent és una base de dades. Tens moltíssima informació dins un model de Revit.
I aquest estudi energètic, aquest projecte amb el que vas guanyar aquest premi, i ara m'expliques una mica això, com va anar el tema del premi, tot plegat, qui el té ara? El té l'escola? El tens tu? És visitable? És consultable?
Ara el projecte fins ara estava privat, diguem-ne, el tenia jo, però al presentar-me els premis del Col·legi d'Aparelladors, ara el Col·legi d'Aparelladors té aquest projecte, el pot exponer, el pot utilitzar, el pot...
Per tant, si algú el volgués consultar, si l'escola decidís consultar, podria anar al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectura Tècnica, i demanar-lo, no? I demanar consultar-lo i fer-lo servir. Explica'm una mica com va anar allò del premi, perquè clar, tu entenc que ho presentaves en tant que projecte de fi de carrera, no aspiraves a un premi, diguéssim, d'entrada.
No, després me'n vaig adonar que hi havia aquests premis del Col·legi d'Aparelladors. A més, va ser un parell de mesos més tard ja haver presentat el projecte. I vaig dir, home, ho podria intentar. Així veig una mica com està el tema, no? Ara mateix a les universitats, amb els premis, amb els projectes que es presenten. I jo, la veritat, no, soc totalment honest. No m'ho esperava, no pensava guanyar. Bé, em presentava per presentar, no?, una mica. I sí, clar, no em van dir res. I el mateix dia de la graduació et deien els premis. I que em van dir el nom i tal. I, ostres, no?
Va ser sorpresa,
clar,
no?
Ho he escoltat bé, m'han dit Alejandro. I sí, era un premi a mi. Clar, això també em motiva, no per guanyar jo el premi, sinó perquè també em donen a entendre que el BIM està guanyant importància i que se l'està començant a donar una mica de veu. Perquè fins ara... Bueno, s'escoltava el tema del BIM, no? Però la gent no vol invertir temps ni diners en implementar el BIM, una cosa que ara ja és obligatòria. No?
Sí, recordem que és una metodologia de projecte constructiu a les licitacions públiques, és obligatori des del final de l'any passat, per tant, a partir d'ara qualsevol licitació pública que s'hagi de fer
ja s'ha de començar,
s'ha de fer el projecte previ a aquest BIM, no? que el que dèiem, que aglutina tots aquests plànols, tota aquesta documentació, i que crea una base de dades d'aquell edifici, d'aquella construcció.
A Catalunya ho tenim bastant bé. A Catalunya hi ha el manifest BIMCAT, que és del 2015, que és una mica, dona la ruta a seguir si vols treballar en BIM. És a dir, no, si es comença a treballar amb BIM, no estàs sol, no és tan difícil. I ara després també tots els clients de la Generalitat de Catalunya ja comencen a treballar amb BIM, ja és obligatori. O sigui, territori, sanitat, educació, ja ho fan amb BIM. I s'estan fent molts protocols, molts manuals que es poden consultar. Clar, la idea és que vas baixant una mica i al final arribis a l'administració, com per exemple a Sitges. La idea és que aquí arribi el BIM algun dia. És a dir, totes les administracions que encara no estan treballant amb BIM van tard. Ja no és una cosa que, bueno, ja l'agafaré un parell d'anys més tard o ja l'agafaré quan... No, no, és que ja hem de començar a treballar amb BIM. I clar, a mi em motiva molt això que la universitat, no, o empreses com la que estic treballant jo, MSI, estiguin constantment apostant, no, pel BIM, donant-li veu, no? La universitat també, ara la universitat i la meva empresa estan treballant en un projecte europeu per agafar el BIM i fer-lo accessible a les universitats i que la gent comenci a formar-se, no? Això, el que em va motivar el premi és això, no? Una mica que, ostres, hi ha interès, no, pel BIM.
Que entenc que quan un fa i ha de treballar amb el BIM, la principal dificultat deu ser aquesta de recerca de tota la documentació prèvia de l'edifici, no? Exacte, i que deus anar picant multitud de portes per intentar aconseguir la màxima documentació existent d'aquell edifici.
Clar, quan fas un digital twin, el que hem dit, no? Ha de ser, si no exacte, el més exacte possible. I clar, jo vaig estar... si anava a l'Ajuntament pel plànols, anava a l'Ajuntament a buscar factures, perquè també necessitava els consums reals de l'escola per comprovar si els consums reals i el que després em donava el software eren iguals o no.
Coincidien.
Exacte. I clar, molts caps de setmana baixant al Barratxina a fer fotografies o sempre molestant a la Neus perquè tenia que anar a fer fotos o tenia que fer enquestes, no? Per veure més o menys l'usuari també és important quan es fa un anàlisi energètic. I havia de saber una mica doncs, quina sensació tenien ells, si climàticament estava ben dissenyat l'edifici, si podien fer les classes normalment, si les instal·lacions eren bones... Bueno, coses així, no?
I ara què t'hi dediques? Que t'hi dediques a això del BIM i d'alguna manera treballes amb altres, no?, projectes constructius a través del BIM. En general, una mica, i des de la teva experiència, encara que curta, no?, però bueno, ja és una experiència, com estan els edificis en general? És a dir, i sobretot ara t'ho pregunto en matèria energètica, de sostenibilitat, que sé que és un altre tema que t'interessa, no? Sí. És a dir, ara ens parlaves del Barratxina que deies que a nivell de disseny estava bastant bé dissenyat, no? És a dir, s'havia pensat doncs, perquè els consums no fossin excessius, per aprofitar la llum del sol, l'escalfor del sol, etc. No? No sé una mica com veus una mica, i també amb els teus ulls ara ja de
jo crec que la construcció s'està començant ja a implementar la sostenibilitat. El problema és que després veus... Clar, no només... Jo crec que la sostenibilitat ja va més enllà de la construcció. La sostenibilitat s'ha d'aplicar a qualsevol àmbit de la vida normal i corrent. Clar, després quan veus que, per exemple, fa una setmana va ser la cumbre del clima, no?, a Madrid.
Sí, la cimera aquesta.
I veus que encara no arriben a acords i que hi ha moltes traves i, clar, bueno, finalment el que hi ha són interessos econòmics, no?
Òbviament, sí.
Doncs, ostres, no?, et desmotiva una mica, no? I a la construcció, més o menys, doncs ja s'està començant a implementar coses, no? Ja els edificis han de portar sistemes solars, no?, per calentar l'aigua, el famós impost al sol, que ara també s'ha de treure, no?, la Unió Europea ha dit que això no es pot fer.
Posar, sí.
I, bueno, jo crec que més o menys la construcció sí que està evolucionant. I si ara es comença a implementar el BIM, encara més, no?, perquè amb el BIM molt ràpidament pots...
Una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, el BIM és una metodologia que d'alguna manera incita... ens porta cap a aquesta construcció més sostenible?
Sí. Clar, per exemple, les instal·lacions, no?, que dèiem abans. Amb el BIM, com estàs treballant en un model tridimensional i estàs veient al mateix temps el que està fent l'estructurista o l'arquitecte, pots fer dissenys d'instal·lacions molt més eficaços, molt més eficients, no?, que això el que fa és que després una instal·lació de, per exemple, clima, els conductes, no tinguin tantes colzes, per tant, el recorregut és el més curt possible i no tens tantes fuites d'aire. O si són tuberies, doncs fuites d'aigua. Això és més eficient, consumeix menys i al final és més ecològic, més sostenible. Per tant, sí, amb el BIM... Si treballes amb BIM, la sostenibilitat va bastant lligada. També és quan fas el que hem dit abans. Pots tindre un mateix edifici, fer tres solucions diferents i mirar quina és la menys...
I comparar, no?
I comparar, clar.
I fer la comparativa. I... És a dir, un cop fas un estudi energètic, com en aquest cas has fet a l'escola Esteve Barratxina, ens imaginem ara que algú decideix doncs, que ostres, seria interessant, anem a mirar de fer canvis en aquesta escola doncs, per millorar-ne la sostenibilitat, entre altres qüestions. És fàcil modificar, o sigui, fer aquests canvis?
Si coneixes l'eina, sí. Sí. És fàcil, sí i no. A veure, el que és fàcil, si coneixes l'eina, és molt ràpid i molt fàcil fer comprovacions.
Uh-huh.
O sigui, el que es feia abans amb altres softwares, amb el CAD, i comprovar, agafar un software específic de consum energètic o d'anàlisi
sí.
energètic i fer les comprovacions, trigaves molt. I era molt... Són softwares que no són molt visuals, són una mica complicats, no? Per exemple, l'Energy Plus, que he comentat abans,
sí.
pràcticament has de saber de programació, si no, no entens que t'està dient el software. No? Llavors, amb el BIM ja és una mica més intuïtiu quan fas una, i molt més ràpid, perquè tu estàs en el mateix model, fas quatre canvis i al moment, ràpidament, pots veure si et consumeix menys o més. No, no has d'esperar, no has de fer, no has de passar per altres softwares.
Saps si hi ha altres edificis sitgetans així tan importants, no? O emblemàtics com és l'Escola Esteve Barratxina també tenen algun estudi fet en BIM?
Ara mateix no. Vaig estar buscant una miqueta i tal, però no vaig trobar res. Crec que no.
És a dir, que és probable o possible que el Barratxina doncs, tingui un projecte, no? Diguem, actualitzadíssim.
El que sí que vaig veure un cop és el nou camp de rugbi que s'està fent.
Sí, sí, allà a Pinsbens, sí, sí.
Exacte, sí que vaig veure uns plànols que jo crec que van sortir d'un Revit. És possible que estigui fent el...
Home, clar, si allò s'ha de construir i això ja és obligatori en una licitació pública...
Jo crec que aquest camp de rugbi sí que s'està fent amb BIM, però no ho sé segur.
Per llei hauria de ser així, no? Estic
sí,
dient?
Hauria de ser així.
Per llei hauria, hauria de ser així. Tu t'estàs especialitzant precisament en això, eh?
Sí.
Has vist, has apostat el teu futur, has posat la mira i l'objectiu en
sí,
això,
sí.
En el BIM, perquè hi veus futur.
Sí, totalment, sí, sí. Clar, i això... Ara mateix és la moda, el BIM, i està molt...
El BIM, que per aquella gent que tot això digui això del BIM, el BIM, insisteixo, eh? És
una
metodologia exacta de construcció. De fet, són les sigles de Building Information Modeling.
Correcte.
BIM, Building Information Modeling.
Exacte.
Que cada vegada entrem aquí en aquests termes tècnics i, clar, els sí. que no ens hi dediquem a la matèria...
Exacte.
Igual pensen que parlem d'un producte de neteja, eh? Perquè
sí,
hi havia un que es deia BIM.
I pels tècnics, a vegades, també és complicat entendre que és un tot aquest acrònim.
Deies que sí, que hi veus... futur, que creus que
sí,
és el futur, que aquesta,
sí, sí.
Aquest model, aquesta manera de treballar serà el camí.
Serà el camí, segurament, sí, sí, i cada cop més lligat amb la sostenibilitat. Jo crec que BIM i sostenibilitat ara mateix són el futur, a la construcció, a l'arquitectura, a tot.
I creus que la ciutadania entén aquest canvi i acceptarà aquest canvi? I hem vist que als polítics els hi costa.
Sí.
Ho hem vist a la cimera, que els hi costa, perquè,
sí.
com tu deies, doncs, els interessos econòmics
Exacte.
Prevaleixen davant d'altres interessos.
Clar, el BIM no és només un, podríem dir, un producte que interessi al qui està fent un projecte, també interessa particulars, no? No sé, un gestor d'un immoble li interessa molt tindre un model BIM, el que parlàvem de l'Escola Barratxina, no?
Sí.
Després tens un model 3D que realment és una base de dades, i si ha de fer manteniment, o ha de fer un canvi d'ús, o ha de fer el que vulgui...
És a dir, per qualsevol acció petita que tu hagis de fer en un edifici...
Pots consultar el model, exacte.
Tenir, disposar d'un projecte fet en BIM, doncs
exacte.
És un avantatge, no?
Exacte. Per clar, jo ara ho he enfocat molt a la sostenibilitat, però
sí.
d'un model BIM també pots treure una repercussió econòmica, per exemple, o pots fer una simulació de construcció, veure quan trigaràs, com s'ha de fer, si necessites passar per un lloc específic, o no sé, si l'arquitectura et permeteix jo què sé, fer servir o no algun element estructural, no sé, coses d'aquestes. Llavors el BIM, clar, engloba moltes coses. I...
Empreses que es dediquin al BIM, entenc que ara no deu ser totes, tampoc. Perquè si és quelcom
no.
recent,
sí.
tampoc no deu ser tothom que està actualitzat en aquest món encara.
No hi ha moltes. Per exemple, a Barcelona estem nosaltres, MSI, a Madrid també hi ha una molt gran que es diu Modelical, és a dir, hi ha, però poques. I així com a Espanya, diguem-ne, només enfocades al BIM, molt poques. La majoria a Madrid o Barcelona, sí, sí.
Tu vas estudiar enginyeria tècnica, no?
Sí.
O enginyeria tècnica. Tenies claríssim des de jove que volies dedicar-te a això?
No, res, no.
Com vas
sí
anar per
tenia,
aquí?
Sí que tenia una mica previst acabar estudiant una mica la sostenibilitat i tirar per la sostenibilitat, però el BIM va ser una cosa que em va agafar...
Que per la sostenibilitat és un concepte molt ampli, no?
Clar, és molt ampli. I clar, jo vaig estar... Vaig començar la carrera i és que no ens ensenyaven tampoc a fer servir l'AutoCAD, és a dir, començaves tu des de zero i bueno, ja tiraves per on volies. Clar, vaig acabar d'aprendre a fer servir l'AutoCAD i l'últim any de carrera em va agafar el Toni Caballero, el meu tutor del projecte,
sí.
i em va dir, comença a estudiar Revit. I així, bueno, vale, li faré cas, no? I sí, et vas ficar al Revit, del Revit ja passes al BIM, vaig acabar treballant a MSI, on ja veus que és una cosa sèria, que no és teoria, I sí, sí, i ara estic totalment ficat en això del BIM, del Revit i de tots els softwares que hi ha dins del BIM.
Però en qualsevol cas, el tema del món de l'arquitectura i tot plegat de la construcció, diguéssim, sempre t'ha tret, t'ha agradat?
Sí, l'arquitectura sí, sempre. Sí, 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 des de petit. Agafava els Legos i començava a inventar-me coses o agafava els blocs aquests de fusta típics i també començava a construir coses.
I com veus el futur? És a dir, com t'imagines el futur a nivell d'això, de construcció i de sostenibilitat?
Crec que el futur ha de ser BIM i les Smart Cities. Bueno, al final BIM i Smart City va molt agafada de la mà.
També? Sí?
Sí, sí, sí. Al final la sostenibilitat és buscar l'equilibri econòmic, social i ecològic. Per tant, jo crec que el futur és aquest, que l'usuari com a tal estigui content, que els elements no siguin tan cars, que s'aconsegueixi, no?, una mica reduir econòmicament el que, bueno, costa mantenir un edifici o construir-lo, i després l'ecologia, la sostenibilitat com a pilar principal.
I tot en base, en poder tenir, doncs, això, una base de dades, no?, un únic document, una única imatge, ara ja digital, perquè a més creant aquestes imatges digitalitzades, no?, amb 3D, que fan com un bessó, no?, un edifici bessó del que tens per poder-lo estudiar bé, mirar-lo, sí, i a partir d'aquí analitzar-lo, doncs, que això permet, doncs, no haver d'estar treballant amb una extensió de mapes inacabable, documentació que has d'anar a treure de diferents llocs i que et tornes una mica...
Projecte, això, bueno, li envio el projecte, els plànols a l'arquitecte perquè em faci un canvi, després me'n torna els plànols però em falten coses, després ve l'estructurista i em canvia no sé què i torno a perdre.
Tot s'ha unificat i tot està molt més transversal també, no? Sí. És a dir, d'alguna manera aquí...
Clar, ara la idea també del BIM és que hi hagi un únic model on al mateix temps estiguin treballant tots els agents que intervenen en el procés constructiu de l'edifici. Per tant, si l'arquitecte fa una cosa o l'estructurista fa una altra o l'enginyer o l'instal·lador fan un canvi al model, jo ho estic veient en temps real. Per tant, puc adaptar el meu treball al que estan fent ells o dir-los a ells que estan fent alguna cosa que no toca o el que sigui. No? Al BIM, la comunicació, la informació i que aquesta informació passi d'un lloc a l'altre és molt important.
I tot això ho té l'escola Esteve Barratxina, perquè aquest noi que es diu Alejandro Rodríguez va decidir, com a projecte de fi de carrera, realitzar un estudi energètic de l'escola Esteve Barratxina de Sitges mitjançant un software informàtic i a través d'aquesta metodologia BIM, doncs que el que fa és això, crear una base de dades aplegant tota la documentació trobada, tots els plànols trobats d'aquell edifici antic, unificant-los en aquest únic document i creant, a més, aquesta imatge digital de l'edifici que el que permetrà o el que podria permetre, si volgués aprofitar-ho l'escola, l'Ajuntament o qui volgués, és ara que tenen això, doncs potser sí que seria un bon moment, no?
Seria bé començar ja una mica a introduir el BIM a Sitges amb el Barratxina.
I sobretot aprofitar, doncs, que algun jove ha fet això, que això té un cost, que no, no deu ser barat, perquè si hi ha altres empreses que els està costant entrar, deu ser perquè això representa algun tipus de despesa, no?
Clar, sí, sí, al final, clar, el BIM el que ha portat també són nous professionals, no?, el tema de la construcció. Abans, bueno, estava l'enginyer, estava el cap d'obra, i tal. Ara apareix el BIM manager, és un altre treballador. I clar, el BIM manager que fa és una mica això, no?, intermediari entre, bueno, si m'arriba el model BIM...
Hi ha una tasca, una responsabilitat...
Exacte, una nova responsabilitat, hi ha noves tasques...
Que és el BIM manager.
El BIM manager. Ara sorgeix de tot això.
Que va ser com el que coordina, diguéssim, tot aquest projecte, no?
Exacte, exacte. És el que coordina, doncs, quins software s'han de fer servir, com es fan servir, si rep un... No sé, l'administració rep un model, doncs, com s'ha de treballar aquest model, com s'ha d'obrir, com s'ha d'accedir, com puc obtenir informació d'aquest model, com puc introduir informació en aquest model, si s'ha d'enviar, com l'envio.
T'agradaria poder fer algun altre estudi similar d'algun altre edifici? I ara et poso el cas del Miquel Utrillo perquè va ser la teva escola, no?
Sí, encantadíssim. Sí, sí, evidentment. Sí, sí, m'encantaria. A més, la meva idea és en algun futur poder acabar per Sitges i fer alguna cosa a Sitges. Sí, sí.
T'agradaria poder fer, dedicar-te a això, no?, i poder fer traspassar, no?, tota aquesta informació d'edificis, no sé si públics, privats, el que a tu t'interessés, amb aquesta metodologia.
Exacte, sí.
I clar, al final seria l'ideal, no?, tenir un mapa...
Exacte.
De tots els edificis,
els edificis més... Són, que al final és el que hem dit, no? Bases de dades dels edificis que siguin de Sitges. I si he de fer un canvi, doncs sé que tinc el model, que puc accedir, puc obtenir informació i puc fer el canvi que necessiti. I saber com serà, si serà car, si serà barat, si serà sostenible, si no serà sostenible, tot.
Perquè de moment entenc que el que es demana quan es demana aquesta metodologia del BIM o quan s'aplica això del BIM és sobretot per noves licitacions, no? És a dir, això que has fet amb l'Esteve Barratxina no és el que s'acostuma a fer, no? D'un edifici ja existent,
bueno, també,
antic...
També, sí? Això se li anomena la last build, que és, bueno, com està construït, que és el que hi ha, i sí, per temes de manteniment. El que hem dit, ara el manteniment està agafant molta força, el management... I sí, sí, hi ha moltes empreses que ens estan demanant de fer els seus edificis, les propietats que ells tenen, en BIM.
Perquè això representa, tot aquest estudi del manteniment acostuma a representar després una rebaixa clar, important, entenc, clar. En els consums...
Clar, per exemple, un edifici, una casa petita, no, però per exemple un hospital, l'hospital a vegades el seu manteniment en un any i mig ha superat el que costa construir l'hospital. El manteniment sembla que no, però...
De fet, segurament és una de les grans dificultats que tenen totes les administracions públiques, i sí, ara parlo de l'Ajuntament de Sitges, no? Que és precisament el manteniment. No? De vegades no és tan difícil ni costa tant construir una escola, un hospital, qualsevol edifici públic, com mantenir-lo en el temps.
Exacte, mantenir-lo són... econòmicament hi ha
són despeses molt importants.
Clar, i amb el model BIM doncs, podríem veure què passa si ara canvio les instal·lacions i les fico d'aquesta manera, què passa si ara la instal·lació passa per aquí, què passa si ara les luminàries les fico de tal tipus. Clar, amb això amb el model BIM ho puc veure, puc comprovar-ho i quan estic segur que funciona, aplicar-ho. Perquè clar, hi ha vegades que agafes un edifici i dic, anem a ficar aquest sistema que m'ha dit que
funciona. Evita l'arriscar-te, no? Evita l'arriscar-te i el fracàs, diguéssim.
Exacte, t'està dient que sí funcionarà o que no funcionarà. Perquè això a vegades passa, m'han dit que el LED funciona molt bé, anem a ficar tot amb LED. Clar, potser millor no és, el LED no
és la solució.
O fluorescents, o anem a ficar domòtica, no sé què. Clar, et sona molt bé, escoltes que la gent ho està fent servir, però potser no és el que necessita el teu edifici per les condicions que tens. Llavors amb el BIM pots fer les comprovacions molt ràpidament.
Per tant, no es tracta, al final es tracta molt d'estudiar, d'analitzar molt bé els edificis, les construccions, no?
Sí.
Fil per randa, per poder treure el major profit i la major rendibilitat.
Al final la construcció no està inventant res nou. Si ens fixem en altres indústries, com per exemple l'automobilística, això ja es fa. Ja tens els models dels cotxes o del que sigui, on es fan les proves, es fan anàlisis, es fan comprovacions... I després està tot unificat, no? I en la cadena de muntatge tot funciona i tot s'ensembla. Clar, la construcció portava la tira d'anys sense canviar. Tot es feia...
És un món que s'ha canviat molt recentment.
Recentment, clar. Fa uns parell d'anys era el típic, no? Feies un projecte, l'arquitecte, l'estructurista o que sigui, i el típic comentari de, bueno, esto en obra ya lo encajaremos. Clar, això de ya lo encajaremos en obra... Depèn de què sigui, pot suposar una despesa molt gran, econòmicament.
Un increment del pressupost,
exacte.
Per exemple. Sí.
Aquí és on entren els sobrecostes. No? Arribes a una obra i, ostres, no sé, el pas d'instal·lacions l'hem calculat malament i ha de ser més gran. Clar, si has de perforar no sé quants forjats i has de fer no sé quants canvis i tal, això en paper no costa res, no? En un model BIM no em costaria res, però en l'obra suposa un canvi econòmic molt important i també de temps. S'haurà d'invertir més temps.
Per tant, clar, al final el que planteja el BIM és inverteix primer en un projecte d'aquesta, no? Amb aquesta metodologia, no?
Exacte. Coordinació. Al final és coordinació entre agents del projecte.
I hauràs d'invertir uns diners, no? En fer aquest estudi, però això després t'estalviarà doncs altres despeses,
exacte.
No? I altres errades i
estàs
altres...
Estàs fent un treball més eficient, al final. T'estàs assegurant que després no hi haurà problemes o no haurien d'haver-hi problemes a l'obra.
Deies que t'agradaria al final que tu, una mica el teu objectiu és poder treballar aquí a Sitges, no?
Sí,
i implantar
sí, sí.
Una mica aquesta metodologia aquí a Sitges. En el cas que el Barratxina s'animés, t'agradaria poder estar present en algun canvi que es pogués fer i poder dir la teva i explicar el teu projecte?
Sí, estaria encantat, sí, sí. De fet, ja vaig parlar amb la Neus que el model, quan el necessitessin, jo els hi donaria. Em van ajudar molt, els estic molt agraïts. També a l'Ajuntament sempre m'han estat ajudant, m'han estat donant tota la informació que vaig necessitar. Per tant, aquest model, si me'l demanessin, cap problema.
Faries d'assessor en aquestes remodelacions de l'escola Esteve Barratxina, que està pendent d'algunes d'elles. Va dir el regidor en el seu dia que això ho tenien apuntat a la llista, no?, de tasques a realitzar amb la nova legislatura. Veurem si finalment fan aquest canvi, que és el primer que tenen previst, que és el de traspassar el menjador i la cuina a Can Coll i, per tant, poder donar un altre ús al que ara és el menjador i la cuina de l'Esteve Barratxina, que és veritat que queda allà entremig d'aules.
Sí, divideix una mica l'edifici i no s'entén molt bé l'espai.
I també és veritat que no sé si aquest projecte també imagino que serà interessant precisament en escoles i en edificis educatius, també una mica lligat amb tot aquest nou projecte educatiu ara que parla molt més d'espais molt més diàfans, són els projectes educatius ara busquen espais més diàfans, menys dividits, aprofitar més les dinàmiques dels edificis, no?
Exacte, sí, al final és estudiar l'usuari i entendre com funciona un edifici. Moltes vegades a l'arquitectura passa que es construeix una forma perquè s'ha fet així sempre i no pensem el perquè dels espais, no? Doncs ara una mica estudiar els espais, com funciona l'usuari, com funcionen els espais o com funciona l'edifici, no? Ens fan plantejar altres solucions.
Sí. La conclusió, però, amb el Barratxina, a Alejandro Rodríguez li ha quedat que el disseny és prou sostenible? malgrat l'antiguitat de l'escola, sí. Té un disseny prou sostenible, no? Que aprofitava el que deies, que aprofita bé la llum solar, l'escalfor del sol, però que té millores, té possibilitat de millora.
Instal·lació, sobretot
les instal·lacions. Instal·lacions.
Sí, sí, sí. I això a vegades és la tònica general. Les instal·lacions es queden obsoletes, o el que dèiem, no? O funcionen per tot l'edifici o no funcionen.
Que vegades... Sí, una època que es va posar com de moda això de les climatitzacions intel·ligents als edificis.
Exacte,
però això. Que tenien poc en compte això, que igual hi havia una habitació o una sala que donava que no a nord, sí. L'altra al sud, i que clar...
O habitacions que no s'estan fent servir, s'estan escalfant, coses d'aquestes. Llavors, al final, també amb la luminària, a vegades, això que passa, té un interruptor general, s'engega tot l'edifici. Clar, potser dius, no, jo només necessito les luminàries de dos aules i el passadís, perquè són les 8 del matí i només ha arribat a... No? Que sí, no han començat les classes. I ja estan totes les classes amb luminàries, engegades i tal.
Que probablement és el que passa, no?
Ara sí, és el que passa.
És el que passa, no? Exacte. És a dir, ara s'engega tot, sí. No? Engegues, dones la llum tens verda i ho encens tot.
Clar, la zona est l'engegues, la zona oest l'engegues, el pis superior i s'engega tot el pis superior. Uh-huh. És així, no és per aules o per...
Uh-huh. Per tant, al final la conclusió sempre és anar a buscar això, l'edifici més sostenible possible.
Sí, exacte. Més eficient, sí, sí.
El més eficient possible. En aquest cas, amb el Revit tindríem problemes, va ser una de les teves conclusions.
La cosa és que ara ja s'està començant a ficar aquest motor de càlcul i ja ens està canviant tot. O sigui, ara jo el meu projecte potser l'hauria de refer.
S'hauria de refer, sí, perquè sí, això sí. Va molt ràpid, aquesta modificació.
Molt, molt ràpid.
Alejandro, moltes gràcies per la visita,
gràcies,
per aquesta
vosaltres.
Explicació tan detallada, no?, de què és això del BIM, aquest nou model constructiu. Enhorabona per aquest premi.
Moltes gràcies.
I veurem, esperem que et truquin i que et consultin i a veure si això doncs,
jo encantat.
Pot ajudar sí, sí. A l'escola doncs, a millorar la seva construcció i la seva energia i sostenibilitat. Gràcies.
Vaja bé, gràcies.
Vinga, nosaltres anem a notícies, ens posem al dia i de seguida tornem, comencem la tercera hora. Vinga, fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.